Escoltes a mig matí.
Doncs encetem retalls de premsa amb Juani García, bon dia.
Molt bon dia.
I fresquet, eh?
Sí, però s'està bé, encara sí. Que sigui... Han baixat les temperatures, però escolta'm, no fa fred, fred per dir... No surto de casa, m'entens?
No, no, s'ha de sortir de casa, clar sí. Que sí.
Home.
Encara que faci fresqueta.
Sí, se'ns ha posat la pell ben, ben tensa, no?
Clar que sí, clar que sí.
Mira, la gent que viu als Pirineus i així diu que té la pell més maca que no pas aquests que viuen. Clar, els pagesos, mira com tenen la pell, tota cremada.
O sigui sí, que... sí.
Una cosa és bona per un i nosaltres no, però bueno, què hi farem? Bueno, diu que la RAE expressa el seu rebuig contra la nova selectivitat. Ja comencem. Per què canvien tant els sistemes educatius, nena? És que jo no ho entenc tampoc. Diu que el nou model de prova d'accés a la universitat, la EBAU, impulsat pel Ministeri d'Educació, no és un absolut de l'agrador de la Real Acadèmia de la Llengua, la RAE. En un comunicat, els integrants d'aquesta entitat han criticat que redueix considerablement els continguts de la llengua i literatura que els estudiants han de dominar i lamenten que els alumnes tinguin que contestar a 25 preguntes tipus tests i no poden sobrepassar les 150 paraules en cada un dels textos que redacten. O sigui que tu, si... això com si fos un WhatsApp, no? Que tens un tipus de paraules per poder dir, però bueno, jo què sé, nena... Estamos un poco acelerados. I diu que el 81% dels espanyols és favorable a la creació d'impuestos verdes. Està bé, no? Se'n tornem-hi, tornem a pagar. I diu que els ciutadans del nostre país estan preocupats perquè el medi ambient i esperen que es prenguin mesures al respecte. Segons el baròmetre del Centro de Investigaciones Sociológicas, el 81,2% dels espanyols està d'acord en posar impostos específics a les activitats més contaminants i emissores de gasos d'hivernacle. De fet, el 74,3% acceptaria que les taxes afectessin també els consumidors. Bueno, no sé fins a quin moment es pot considerar que estem fent coses malament, no? Però bé. Bueno.
Uh-huh.
I ara tinc aquí els drets dels animals. Diu que una norma ja recollida a Andalucía, Galícia i Múrcia, Sergio García Torres va explicar a Verifica RTVE que ni s'ha multat els pidolaires per demanar almoina junt als seus gossos ni és l'objecte de la llei. El que planteja la llei és erradicar els casos en què s'utilitzen animals i a vegades drogats amb un evident maltractament per exercir la menticitat, que saps tu que moltes vegades els veus que tenen un gosset allà al costat, pobret, que està més cap allà que cap aquí, no? I diu que l'article 25 del projecte de llei presentat pel govern parla sobre la prohibició general amb respecte als animals de companyia i silvestres en cautivitat. Queden totalment prohibides les actuacions o conductes referides als animals de companyia, com utilitzar-los de forma ambulant, com a reclam o exercir la menticitat. Servint-se d'ells, això diu que és una llei de l'11 del 2003, del 24 de novembre, l'article 45. O sigui que ja te'l podeu llegir. I diu que el senyor president de la Generalitat, el senyor Pere Aragonès, ha anunciat que els pressupostos catalans inclouran un fons específic dotat en 10 milions si el govern impulsa una llei per a l'erradicació de l'amianto al 2003. Una iniciativa pionera que incorpora personal per dissenyar tot el treball que s'ha fet en aquest sentit. I diu que a Badia del Vallès es va invertir 4,5 milions d'euros i a la Bisbal d'Empordà 5,6. O sigui que està bé. Jo quan vivia a Gavà estava a la fàbrica de l'Uralita, que bueno, tots allò saps tu que llavors era el bo que es posava a les teulades. O sigui que
sí, 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 sí.
Tot va tenint la seva... No? I diu que per 300.000 euros s'ha venut al poble zaragozano de Salto de Castro. Una constructora de Toledo se l'ha emportat. Diu que la localitat turística pertany a l'Ajuntament de Fonfría, a Zamora. I l'Ajuntament diu que està ubicada a l'inici del tram del riu Duero, fronterer amb Portugal. Les cases estaven tancades des de l'any 1989 i per rehabilitar-les faran falta uns 3 milions d'euros més.
Clar, sí, evidentment.
Té 6.600 metres quadrats construïts, 44 vivendes, 5 d'elles diu que són independents. La iglesia, el bar, l'escola, una hospederia amb capacitat per a 14 habitacions, una antiga caserna de la Guàrdia Civil, piscina i zones esportives. Iniciatives FAO de Toledo, diu que farà una aldea turística. Mira, està bé, perquè allà estarà tothom, com aquell que diu, en su círculo, no?
Sí, sí.
No? Així que no, no farà gens de mal. Bueno. I ara, si vols, te canto una cancioncilla.
Ui, cantaràs i tot?
Tot. Dice, venga. Vuelve, a casa vuelve por Navidad. No em refereixo al torrón, eh?
Ah, no?
No, no.
Això a què et refereixes?
Això no té res a veure. Em refereixo a la Tonyina Trini, que ha tornat a l'escala. M'ha fet gràcia perquè...
Ah, la Tonyina.
Sí, ah. M'ha fet gràcia perquè, com que jo he nascut a l'escala, doncs mira, dic, mira, aquesta notícia la tinc de dir. Doncs torna per Nadal. Des de l'any 2015 només ha faltat a la seva cita l'any 2019. I aquest any diu que no se l'esperava degut a la veda pesquera. Com un miracle ha arribat a l'escala. La Tonyina Trini un altre any per passar el Nadal al port d'aquesta localitat de la Costa Brava. Diu, aquest fet sorprenent, ja que va sempre al voltant dels últims dies del mes de novembre o a primers de desembre, la Tonyina es queda unes 5 setmanes. O sigui que per caps de Nadal se'n torna a marxar.
Se'n torna.
Diu, aquest any també pensaven que no vindria degut a que la flota pesquera ha començat la veda un mes abans, perquè es veu que no poden anar a sortir a pescar. Diu, de fet, quasi no tenien peixos per donar-li i ella sempre entra al port amb les barques de pesca. El dia 23, dimecre, diu que van sortir 3 barquetes al mar, segurament va escoltar el soroll i va decidir entrar sola de matinada. Trini diu que pesa 100 quilograms i es va sentir molt arropada gràcies a la bona acollida que va tindre l'escala quan va deixar veure per primera vegada el 2 de desembre del 2015 i el 22 de desembre del 2020 un altre atum més petit va arribar al port batejat com a Roser. I resulta que li van posar Trini perquè la noia que portava la confraria es deia Trini. I ara li han posat Roser perquè la secretària també es diu Roser. O sigui que...
Molt bé, doncs està molt bé,
està
no?
Està molt bé, sí, mira. I a més es veu la foto, la pobra allà, quan arriba al port. I a més hi ha una gavina que quan està menjant una sardina, vola i li vol agafar. Que de fet van posar una màquina espenedora amb peixos per quan arribés al port, que va ser un reclam turístic molt bo. Agaféssim aquella, com si fos una llaminadura, no?
Sí.
I li tiressin, i aquella pues, estava tan contenta.
Encantada.
Sí, ja veus.
Molt bé.
Està bé, mira, se les ingenien totes, no? I diu que el Black Friday, l'origen d'aquesta tradició comercial, ve de lluny. Diu que va néixer a Filadèlfia l'any 1961 a Estats Units. Allà la policia local va batejar amb aquest nom per descriure el dens tràfic de gent i vehicles que s'omplien als carrers el dia següent de l'Acció de Gràcies, no? Alguns propietaris de botigues també la van fer servir aquesta expressió al referir-se a com les comptes dels comerços passen d'estar en números vermells a negres, no? Gràcies als guanys d'aquesta jornada, diu que l'esperadàs definitiu de sortir de la campanya nadalenca. El New York Times diu que va parlar d'aquest terme l'any 1975, d'allà l'estrella. El nostre país va arribar l'any 2012 de la mà d'una empresa informàtica i aquest any el Black Friday, diu, arriba a mig gas. I diu que John Bezos, el fundador d'Amazon, s'ha rendit a la evidència. Ell creu que la situació econòmica actual i la incertesa de cara al 2023 haurien de frenar les compres compulsives. Recomana estalviar per veure què succeeix en el panorama internacional, adelantant la possibilitat d'entrar en una recessió econòmica mundial. O sigui que el senyor d'Amazon se tira pedres a la seva taulada, no?, amb sí. aquesta recomanació, però bueno, diu que abans parlaven dels menús, no?, aquests dies de les empreses, de les associacions, que tothom va a fer un sopar o un dinar per Nadal, no?, doncs els menús que fan els bars i els restaurants. I diu que l'avís és que a Espanya el menú del dia en perill d'extinció. Diu que l'any 2016 el menú costava al voltant d'11,90, en canvi ara val 13 euros de mitjana i el preu segueix pujant. Els menús ofereixen l'opció d'escollir entre diferents plats, primer, segon i postre i beguda, i el seu preu sempre és el mateix. Si anem a dinar cada dia al mateix bar, podem gaudir diàriament d'un menú diferent. Eh? Tot el dia, tots els dies no fan el mateix. Mm-hmm. I en alguns, jo conec veïns que pugen el dijous a Roda perquè hi ha un negoci que fa arròs. Se'n venen a menjar l'arròs. Sí que...
Veus? Molt bé.
Sí. I diu que, bueno, saps que la rutina de sempre és la mateixa. Tu, quan arribes a casa, el primer que fas és mirar la bústia, a veure què t'hi trobes, no? I clar, el primer que veus és la carta de la companyia elèctrica que t'ha pujat Ja tens el rebut.
Jo la veritat és que no. A més, les meves factures són electròniques, per tant, no.
Sí, però jo no la vull electrònica perquè t'explicaré què em va passar una vegada. Em van fer un baremo de la lectura de la llum estimada. Mm-hmm. I quan allò de la pandèmia, que no passaven, i jo sempre miro el comptador i jo deia, no pot ser, si m'estan facturant més quilovatis dels que tinc al comptador, com pot ser? I llavors vaig trucar-los i vaig dir, oh, és que no sé què, no sé quantos, una lectura estimada del que va fer de gast, de despesa aquest trimestre de l'any, bueno, són dos mesos el que em cobren, aquests dos mesos de l'any passat. Dic, no, perquè si l'any passat jo vaig gastar més llum que aquest any, perquè m'has de cobrar el mateix? I sort que tenia les factures, que jo les poso en una zeta i les vaig guardant. I li vaig anar expressament a portar-li la factura, li vaig dir, doncs mira, aquest període a sobre encara vaig gastar menys llum del que tu m'estàs facturant. I em van tindre de retornar diners, eh?
Sí, molt bé, sí, sí.
Sí, sí. I diu aquell, i t'emportes un disgust. Diu, però si jo no encenc la calefacció i només poso el forn el diumenge perquè pago 100 euros de llum. Diu, molta gent s'apunta a el que es coneix com a comunidades energètiques i amb algunes podran reduir la seva pròpia energia vertent a la red, cobrar per l'excedent i compartir els estalvis. Que això de les comunidades energètiques està bé, jo també ho vaig proposar allà baix, però clar, també ara estan dient que s'estan traient pues, oliveres o raïms o coses d'aquestes per posar un munt de plaques solars per abastir de llum a molts municipis, no? Com va passar a Zaragoza la moila amb allò dels aerogeneradors aquells que l'alcaldessa s'emportava? Sí que portava la gent amb un vaixell i es feia anar de turisme, no? Però bueno, el més era per ella, que després la van processar, o sigui que no... I diu que un institut d'FP de Tarragona és recomanat com a centre d'excel·lència. Rebrà una ajuda de 986.500 euros pel seu gran treball al sector de l'automòbil. El 23% dels treballadors de la indústria prové de la FP i el 14% de la universitat. Diu que tres centres de Catalunya han estat seleccionats per formar part de la red de centres d'excel·lència de formació professional, amb una finançació de 2.947.714 euros per portar a terme els plans de qualificació e integració en el marc de components 20 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Li posen uns noms a aquestes,
sí, és el que aquestes
coses. Els centres seleccionats diu que són l'Institut Pere Martell de Tarragona, el sector de l'automòbil, l'Institut Escola del Treball d'Energies Renovables del sector de fabricació automatitzada i amb dos de Barcelona, i el Ministeri d'Educació i Formació Professional ha seleccionat 44 centres públics ubicats a les 17 comunitats. O sigui que l'administració autònoma són les preceptores, són les que faran les inversions. Mentre no passi com els ERES d'Andalusia, que s'ho va quedar.
Vaja.
I ara diuen que no és veritat, eh? I, bueno, ara tenim aquí que també les almoines, saps que parlaven dels menús, doncs ara també diu que segons el país que t'hi trobis hi ha unes normes establertes en referència als diners que tens que deixar en el sector d'aquest servei. Mm-hmm. Estats Units diu que es planteja al final de la propina, les propines, una mort anunciada més en l'hostaleria espanyola. En alguns països està regulat i és obligatori. En Estats Units, entre un 15 i un 20% per sobre del consum total forma part dels baixos salaris dels seus empleats, que això ho afegeixen com si paguessin els amos, que els que paguen són els consumidors, però bueno. Xina o Japó diu que ho consolidaran de mala educació, i que no els hi deixi res perquè... I a Espanya, alguns establiments han optat per incloure la propina en la compta i s'ha de comunicar als comensals, clar. Si tu, quan...
Ah, també es fa a Espanya, això?
Sí, però ho posen a la compte. O sigui, si és un 10%, sí, sí. Si puja 200 euros més un 10%...
Però en teoria la propina no és el que tu vulguis deixar segons el servei que t'ofereix.
Sí, però diu que hi ha puestos que és obligatori.
No sé si anem massa bé, eh?
Diu que altres compten amb un bote, una espècie de guardiola, on depositen els diners que deixen els clients de més de pagar comandes. Normalment es reparteixen les propines en funció d'uns percentatges segons la responsabilitat de cadascú. Hi ha puestos que el cuiner s'emporta més, perquè, clar, si el client està content, és el cambrer, perquè també serveix.
Clar, no? Però en teoria es han repartit entre tots, no?
Però què passa? Que paguem en targeta de crèdit i també rebuteixi. També diu que els guies turístics també se'ls ha de donar, o el personal dels hotels, quan et porten, jo què sé, les maletes o el metro, que no ho sé.
No, llavors a tothom l'he de donar.
Sí, i diu que el restaurant La Barra, tapes, pinxos, Bascos, el portal El Compte a la Taula ofereix als comensals tres opcions en el tiquet. Si pagar en targeta, abonar el preu estricte de la consumició, i la ciutat de Tarragona serà un dels 64 municipis que creixerà la palma i s'emportarà a... Bueno, m'he trasbalsat.
Sí, sí.
Que diu que serà el preu estricte de la consumició, sumar una propina del 5% del total a pagar i un extra del 10%. Diu, el veu que va bé perquè ha triplicat la propina. O sigui, que tens tres opcions. O tu o ho fiques o què faràs?
No, però jo, bé. Doncs mira, si veia un restaurant que m'imposen la propina, no hi vaig més, ja t'ho dic.
Ja, jo també.
I vinga, que acabem.
Pues mira, diu que la loteria, un regal anònim per Nadal, ha sorprès a 13 veïns d'un llogaret d'Orense i els habitants d'Avila, una petita ciutat del municipi orensano de Lobios, ha rebut un present molt especial, un sobre blanc sense remitent amb un dècim de loteria del número 2854 a les seves bústies de cada una de les vivendes d'aquesta petita localitat.
Molt bé, ara sí que miraré la bústia, veus?
Ho has de mirar.
Juani, que tinguis bona setmana i, per cert, la setmana vinent no, que és festa, eh?
Molt bé.
L'altra.
Que passeu un bon pont.
Igualment.
Que a Rodes festa el dia 7, és veritat.